Denominació d'origen, amb Ernest Garrido.
Bona nit, tornem a estar aquí un altre dilluns, una altra denominació d'origen, amb un altre convidat. Tinc aquí davant meu l'Enric Tarragó.
Bon vespre.
Bon vespre. L'Enric el tinc aquí perquè, aprofitant que la setmana passada va venir en Carles, en Reverter, i ens va estar explicant tot una mica la moguda de cap d'any que van tenir, volia veure l'altra part també, o sigui, ja que eren en Carles i l'Enric, volia que m'expliqués també l'Enric com va viure el cap d'any. Però abans d'això, digues...
Si vas llavors això és un qüestionari de veure què coincidim jo i en Carles, no?
No.
Puc fer servir WhatsApp durant l'entrevista?
Com vulguis. No, és... El qüestionari és a part, ara bé, i després començarem a parlar de tot el cap d'any.
Molt
bé. Bueno, potser coincideixen amb algú, o potser no, potser creem un conflicte aquí i no... Esperem que no. Qüestionari. Edat.
40.
Escola on vas estudiar.
La Bet Roig.
Amb això coincideixen. Estat civil.
Casat.
Estudies o treballes?
De tot. Jo estudio i treballo. I estudio la forma de no treballar i treballo la forma de no estudiar.
Ben dit. Un llibre.
Tant de bo fossis aquí. Una història molt xula sobre París.
Escoltes Ponset Ràdio?
Per la web. Mai en directe. Soc dels que em descarrego els programes.
Un diari.
L'Ara.
Una època de l'any.
Totes.
Totes.
Sí, m'agrada molt viure intensament cada època. M'agrada passar fred quan fa fred, m'agrada disfrutar de l'estiu i tot l'any.
Molt bé. Una persona que tinguis com a referent, una persona que tinguis idolatrada.
Leo Bassi.
Motiu?
Penso que és un dels millors pallassos del món, que a més s'ha creat un mite al seu entorn que, igual com gent també excepcional, com ara ve l'Albert Pla o així, no se sap ben bé on comença el mite i on s'acaba la persona, i és gent que, quan vas veure el seu espectacle, acabes pensant molt més del que... O sigui, acabes sortint d'allà dient, m'he fet un far de riure, però llavors dius, a casa em dient, m'he fet un far de riure de coses que no fan riure. I aquí és quan llavors tornes a casa dient... Acabes d'anar a un lloc i t'ho has passat molt, molt, molt bé, i llavors quan tornes t'ho continues passant bé, però en un altre sentit. Estàs descobrint que allà hi havia molta cosa amagada, no?
Un esport.
Natació, per dir-ne algun. És el que m'agrada més, tot i que ho practico poquet.
Quan pots, suposo.
Quan trobo alguna cosa per tirar-me.
Seny o negre?
Ara ja ho puc dir. Seny.
Ara sí.
Sorprenentment, tot i que tota la meva família és negra, jo seny des del començament. Perquè és que, pobrets, al començament no... Érem quatre i... Però bé.
I per últim, un racó de Sant Celoni.
És home, m'enganxes així per sorpresa.
En Carles, per exemple, la setmana passada va dir que era molt difícil de contestar perquè Sant Celoni té això que hi ha molts racons concrets i, bueno, al fi i al cap va arribar un que era la cantonada de darrere l'església, on hi ha Càritas, que per ell diu que és un dels racons macos de Sant Celoni.
Jo et diré la Vall d'Olzinelles. Ah, clar, no sabia si era municipi o terme municipal. La Vall d'Olzinelles és un lloc que m'encanta. És un lloc molt màgic perquè, no sé si ara la tens visualitzada, és una vall que quan t'hi fiques està molt, molt a prop de Sant Celoni. En poc més de 3 quilòmetres et fiques a dintre la vall. Però un cop ets dintre és com si estiguessis lluny del món. És a dir, no entra contaminació ni acústica ni lumínica de Sant Celoni ni de cap voltant i tu estàs passejant per allà i tens la sensació d'estar amb centenars de quilòmetres. Per aconseguir el mateix ambient t'has d'enfilar a la Santa Fe, per exemple, que són 20 quilòmetres, no? En canvi, aquí fas zoom-bum i a la que has girat la carretera, ja la curva de la carretera, ja ets a dintre i ets en plena màgia.
Molt bé. Doncs ara sí que podem parlar de l'experiència que vas tenir tu per cap d'any.
Jo per cap d'any passava per allà, em van dir, festa, i home, a pinyon. Cap d'any va ser una cosa molt divertida, perquè, no sé, que us ha explicat en Carles, però nosaltres vam plantejar un espectacle doncs, que hem estat fent darrerament amb ell, que en dèiem el Guateque o la festa... Bé, encara no tenim ben bé el nom definit, però que era una mica doncs, fer un recull d'aquelles músiques, d'aquells hits ballables que al final balla tothom, no? És a dir, hi ha moments en un ball, en un lloc així, que tu llences una sèrie de cançons que saps que faran ballar, siguin la xica Yeye, que mira que dius, és antiga i és queca, però la balla tothom. Doncs era recollir tots aquests hits i fer una espècie de recull històric de la música de ballables. Aquesta era l'idea de partida, era molt, molt xula. Llavors també vam pensar a demanar la col·laboració de diferents entitats que vinguessin doncs, a fer el que ells els agrada fer, no? Doncs els geganters, si volien venir a fer una ballada amb els gegants. O... Vam anar plantejant la idea per aquí i quan la cosa ja començava a estar embastada, ja havíem definit una mica les línies del projecte, ens vam trobar que jo estava aquí a la plaça quan es van vendre les entrades i vaig dir, clar, aquest projecte està destinat a un públic àmpliament familiar i, en canvi, jo diria que la gent que vindrà no vindrà a escoltar això. I jo penso que va ser molt intel·ligent per part nostra en aquell moment de dir, un moment, parem les màquines, tornem a redefinir el projecte i llavors ens vam replantejar la nit de Cap d'Any pensant en la gent que vindria i amb les ganes que hi hauríem de passar-s'ho bé. Va ser un encert amb tota regla perquè jo crec que la festa que hi va haver al pavelló per Cap d'Any va ser divertidíssima, molt maca. Jo he estat moltes vegades a la festa de Cap d'Any tant fent barres com fent fins i tot una vegada em va tocar fer de guardarroba i he anat veient diferents estils de festa i penso que la d'aquest any va ser molt divertida, molt maca i a més molt sana en el sentit de que bueno, la gent va anar a passar-s'ho bé. No hi havia, a vegades en Cap d'Any, algun mal rotllo, alguna cosa d'aquells que dius, bueno, però escolti, que aquí hem vingut a ballar i a disfrutar. Doncs això és el que vam aconseguir aquest Cap d'Any.
Ben aconseguit, doncs. Objectiu complert.
Totalment, totalment.
Molt bé.
I jo puc dir que jo m'ho vaig passar molt bé, que vam disfrutar de l'ambient prefesta, de, clar, estàs allà passant-ho bé, també estàs treballant, ets conscient de que tens una gran responsabilitat i de que, bueno, que hi ha molta gent en el pavelló i que no pot fallar certes coses, no? Que has de ser molt curós, però al mateix temps pots diluir-te una miqueta en la festa i gaudir-la. I jo penso que ho vam aconseguir i m'ho vaig passar molt, molt, molt bé.
Molt bé. Bueno, millor.
També he de dir que, sobretot, el mèrit musical se l'ha d'emportar en Carles. En Carles, jo sóc... M'agrada molt més tot el que és el rock, la música dels 70, 80, i quan hem de començar a punxar música més moderna em perdo i a vegades faig alguna destralada i, en canvi, en Carles és magistral en això. I jo em vaig encarregar més, sobretot durant tota la festa, de fer tota una sèrie d'animalades, des del xou dels globus a tota la part de vídeo, que vam implementar el tema de vídeo doncs, per donar una mica més de vidilla de tot això del tema, sobretot Facebook, Twitter, que la gent pogués llançar una foto i que estigués a la festa, no? Bueno, una sèrie de coses que se'ns van anar ocorrent i que van funcionar molt bé al llarg de la nit.
Referent a un altre tema, parlant d'un altre, parlem de l'Enric Carxofa.
Ah, bé, bo.
Un altre tema maco i ampli.
Molt ampli, bàsicament perquè jo sóc molt ampli, llavors, com els meus temes són amplis tots.
Com va començar en Carxofa? On va néixer?
El pallasso Carxofa l'hauríem de situar quan jo tenia uns 8 anys. El meu pare i la meva mare, en Pep i la Pepita, estaven en un grup d'animació de carrers que es deia Cometrem Bumsa, grup que després va mutar i es va convertir en la colla de geganters. I, doncs, més o menys entre el 78 i 84, aquet grup va estar fent cercaviles per tot Catalunya. I quan dic tot Catalunya, realment va ser un grup que va ser molt pioner. És a dir, en aquell moment el Cometrem Bumsa estava treballant a la part amb artistes, estava treballant amb comedians, és a dir, compartien tot sovint escenari o cartell amb moltes festes majors. Era un moment en què es començava a viure molt la festa al carrer, es començava a viure molt una festa molt, molt animada i aquí a Sant Celoni, una mica de forma amateur, va aparèixer aquest grup que, per exemple, jo li noto moltes, moltes semblances a lo que és Box i Cabres, l'energia aquesta de Box i Cabres, de gent amb moltes ganes de passar-s'ho molt bé amb una festa sana, amb una festa divertida i sobretot amb ganes de passar-s'ho bé fent passar bé a la gent. El que va passar en aquella època és que, com que no hi havia altres grups com aquest, doncs Cometrem Bumsa va tenir la sort de poder fer bolos per tot Catalunya i realment va fer coses molt, molt xules. I, evidentment, com que els meus pares hi anaven, doncs a mi em tocava anar-los a acompanyar. I va ser aleshores que, diguéssim, va néixer el que més tard seria en carxofa.
L'essència, sí. La petita essència que sí. Començava...
De fet, clar, jo allà em vaig nodrir molt del que va ser el clown de carrer, d'aprendre moltíssim de part d'en Pere Ortega, d'en Pep Tarragó, d'en Jordi Domal i de moltíssima gent que estava en els cercaviles. Clar, jo imagineu-vos, tens 8 anys i tu estàs vivint cada cap de setmana pràcticament una experiència al carrer en la qual bàsicament s'improvisa, bàsicament és una relació amb el públic molt de tu a tu, molt de veure què passa, no? Jo vinc aquí amb dues coses, però acabarem fent una que no té res. I aquí va ser on vaig assentar una mica les meves primeres bases, els meus primers allò, passets de carxofa. El que va passar, evidentment, després, passa el temps, et despistes, tornes adolescent, dius, no, això dels pallassos, no mola. I vaig anar avançant, vaig estudiar mecànica. Primer vaig fer automoció, després vaig anar a estudiar mecànica, llavors vaig anar a enginyeria industrial mecànica i un dia em vaig llevar i em vaig mirar al mirall. Me'n recordo molt perquè jo me'n recordo que estava fent enginyeria i no m'ho estava passant bé. Bàsicament estava fent-ho perquè com que ja anava bé, com que ja t'agrada això, vés cap allà. I em vaig trobar, ja et dic, a la universitat. A mi en aquell moment em va semblar molt fort, després em van explicar que això passa i a moltíssima gent, no? Que inclús gent que acaba una carrera i quan l'acaba diu, ja, però jo no vull treballar d'això, no? I diu, i què fas estudiant-ho? Sí. No? Aquesta... Doncs em vaig mirar al mirall i va dir, què fa un pallasso com tu estudiant mecànica? I va ser en aquell moment un d'aquells moments màgics, un d'aquells instants de la vida que es creuen tot de coses, que em vaig trobar en Ramon Fogaroles, i em va dir, me'n vaig a fer pallassos a la guerra. I jo que acabava de descobrir que estava on no volia estar i que hi havia un pallasso allà tancat i engarjolat que havia de sortir, va dir, vale, anem. I va ser d'aquesta forma que en Carxofa llavors va explotar i va dir, tu m'has reprimit aquí, però a partir d'aquí hi ha una presència molt clara, que és la d'en Carxofa, que m'acompanya i que moltes vegades dubto si...
Sí, és en
Carxofa. Els límits de mi o d'en Carxofa.
Doncs la primera expressió dius que va ser amb en Ramon.
Això va ser l'any 94 i això va ser després d'una de les animalades dels geganters. Els geganters de tant en tant fan coses genials, no? I diuen, va, ja n'estem farts de portar els gegants pel carrer, ara farem això. Doncs jo crec que va ser la primera. Feia molts anys, ja de quan jo era petit, que es plantejava un dia de pujar els gegants al Turó de l'Home. La història, així, és que si no m'allargaré i ja veuràs, eh? Bueno, en qualsevol cas es parlava de pujar els gegants. Jo sé que la història inicial era sortir un divendres tranquil·lament amb els gegants, amb totes les coses, anar pujant tranquil·lament, i si ens quedàvem a Campins, allà fèiem el sopar, dormíem una mica i continuàvem el dissabte, i si diumenge no havíem arribat, doncs cap problema. Aquesta era la idea esbojarrada. Però l'any 94, després d'haver-ho dit moltes vegades, un dia pujarem els gegants, van dir, ara ja sí, ara ja toca. Aquella pujada, però, no es va fer tal com s'havia plantejat, sinó que es va fer molt, molt ben pensada. És a dir, es van crear 5 grups de treball, que cada grup pujava als gegants una determinada quantitat de quilòmetres. Va ser molt divertit, perquè després d'hores intensives de calcular-ho tot, recordo que ens vam posar a córrer i...
I va quedar tot.
Bueno, vam arribar al Turó de l'Home 2 hores abans del previst, per parlar-ho amb Clara. En qualsevol cas, quan vam tornar, es va fer un dinar de germanor, i es va fer un dinar de germanor i va ser llavors que en Ramon Fogaroles es va aixecar i va dir, bueno, hem portat els gegants de dalt al Turó de l'Home, i per què no els podem portar a la guerra i fer riure a la gent que està a la guerra? I ho va posar allà sobre la taula del dinar. I allà mateix hi va haver una sèrie de gent que ja li va dir, vale, doncs som-hi. I jo no. Jo no, perquè estava dormint a casa. És que, bueno, per una sèrie d'estranyes raons vam acabar dormint, després vam anar al concurs de menjadors de borregos, que també és una altra història, però en qualsevol cas no va ser fins al cap de 15 dies que ens vam trobar amb en Ramon a Berga i que m'ho va proposar. Escolta, mira, estic plantejant, he conegut una gent que es diu En Pallassos Sense Fronteres, que m'agradaria moltíssim, que tal, que qual, i allà enmig, després d'haver fet una patum, que estàs allò exaltat i amb ganes de conquerir tot, li vaig dir, som-hi, compta amb mi pel que faci falta. Això devia ser, mira, pel juny, Corpus pel juny, i ens vam posar a treballar intensament per poder tirar endavant el projecte. I del juny al més o menys era finals d'agost que vam marxar cap a Mostar. Vam marxar en una expedició ximple, anàvem amb els gegants de Sant Celoni, però recordo, d'entrada, marxàvem 16 persones i com que no sabíem ben bé com fer-ho, doncs vam agafar i vam llogar un autocar. I vam llogar tot un autocar per anar a Mostar, una ciutat que, bueno, que 15 dies abans encara estava en guerra. De fet, acabàvem de signar un tractat de pau que no se'l creia ningú. De fet, al cap d'un temps es va demostrar que efectivament era paper mullat, o sigui que... però en aquell moment, per esgotament, aquell agost del 94, Mostar estava en un moment de pau.
Stand-by.
Sí, sí, a més hem de tenir en compte que Sarajevo continuava la guerra, de fet, us estic parlant de l'estiu del 94, i el tractat de Dayton, pel qual es va acabar la guerra de Bòsnia, es va signar el Nadal del 95, un any i mig més tard, és a dir, que estàvem en plena guerra. Només que allà hi havia aquest petit bypass, Sarajevo continuava en guerra, estava a 80 quilòmetres de Mostar, pràcticament... Estava...
Bueno, allà, no allà al costat, però bueno, ben fent, a prop.
Estàvem a Girona... I a Barcelona estaven en guerra, perquè ens fem una idea amb quilometratge, no? Però vam entrar en un autocar, vam ficar-nos al mig de la ciutat i vam fer que durant 15 dies la ciutat oblidés la guerra. I allà van passar coses molt màgiques, allà van passar coses espectaculars, no? Jo recordo cares, recordo sensacions, recordo gent dient «Ostres, per fi avui, per un moment, he oblidat la guerra». I clar, i això t'ho diuen i et toca molt perquè dius, pues, per poc que pugui, jo vull continuar això. Però és que em vaig trobar després amb psicòlegs dient, ni us podeu imaginar el treball que esteu fent avui aquí. I jo dic, home, però tu ets metge i tu estàs aquí fent una feina molt interessant. Diu, no, diu, jo aquí, pobre de mi, estic receptant pastilles i no aporto cap solució. Diu, però la vostra tasca ataca dintre la il·lusió de la gent, ataca... O sigui, el que feu realment és una espurna d'il·lusió, que això no hi ha altra forma de fer-se. És a dir, és aquesta màgia de la proximitat, de l'espectacle, del pallasso de riure. Jo sempre dic que quan tu has vist un espectacle i has estat rient al costat d'algú, és molt difícil que el proper cop que et trobis amb aquell algú li facis una mala cara. A vegades ens creuem amb gent pel carrer i bueno, a vegades doncs, mira, no saps qui és, tens una mica... Imagineu-vos en una situació de guerra en què sempre hi ha recels, mai saps ben bé què passa. En canvi, quan has compartit un espectacle amb algú, bueno, hi ha aquesta màgia, no? De dir, saps que el proper cop diràs, jo amb aquesta persona tinc una cosa en comú, que és que vam riure una estona. No sé qui és, però com a mínim el bon dia ja no, ja no me'l prendrà ningú, no? El bon dia el tindrà i potser doncs, fem un petit llaç, no? Clar, jo explico que la màgia dels pallassos en part és que fem una aportació molt, molt petita, però a molta gent. És a dir, és una aportació massiva, no? És com una explosió de petites bones intencions. I això és una cosa que ara jo l'he percebuda, jo l'he vist al llarg de diferents projectes que hem anat fent, al llarg de diferents llocs, he anat veient aquesta espurna, he anat veient aquests petits bits de màgia. I jo sé... que hi haurà un dia que vindrà un científic i dirà, mira, hem calculat que quan després d'un conflicte bèl·lic o d'un desastre ecològic o hi fem anar una intervenció de pallassos o de gent amb aquesta energia, la recuperació econòmica del país és un punt percentual superior a la normal. Jo sé que això un dia passarà, ja m'informa, eh? Però jo ja ho sé.
N'estàs convençut.
Totalment.
I a partir d'aquí... En Carxofa va anar seguint, sí. seguint, i fins ara.
Fins ara. De fet, d'aquí 15 dies, un projecte del nostre grup de pallassos se'n va a Etiòpia. És a dir, des de l'any 94, bueno, al tornar sobretot de Mostar, ens vam adonar que allò havia de continuar. Allò no podia quedar-se amb un viatge, no? Allò realment va ser un moment molt, ja et dic, molt màgic, i vam decidir crear Trup de Nassos. Quan vam marxar érem geganters de Sant Celoni, i quan vam tornar ja érem Trup de Nassos. És a dir, va haver aquest traspàs d'energia, doncs bàsicament perquè, ostres, amb els gegants ja estàvem molt a gust, però ens vam adonar que necessitàvem trobar fórmules potser més de clown i més que ens facilités, sobretot que ens donessin més possibilitat de moure'ns, perquè clar, anar amb els gegants a Sant Celoni amb tot el que suposa les caixes, exacte, els bultos, això no ho podíem moure gaire bé. Des de llavors vam crear Trup de Nassos, que porta aquest any, és el 20è aniversari de Trup de Nassos.
Felicitats.
Ja
per la part que et toca, felicitats.
I amb Trup de Nassos s'han fet doncs, al voltant d'uns 40 projectes, no hi arribem, però són molts projectes, tenint en compte 20 anys vol dir pràcticament dos projectes per any. S'ha cobert Bòsnia i tot el que és l'ex-Iugoslàvia en diverses ocasions. Hem estat a Kosovo, a Sèrbia, hem estat a Albània. Hem fet molts projectes a Llatinoamèrica, sobretot Centroamèrica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. També hem fet molts projectes a l'Àfrica, concretament al Sàhara s'ha fet, hem estat molt actius. El Sàhara realment és un lloc molt especial, molt dur, on les condicions cada vegada són més complicades i on nosaltres creiem moltíssim amb la nostra tasca, però també, sobretot, amb la tasca, quan ets aquí, de reflexar-ho, no? De fer adonar a la gent de que, bueno, les coses no s'estan fent bé en el món i que nosaltres podem anar allà i arreglar petits errors, no? O petits desastres, però sobretot aquí hem d'evitar que no es tornin a produir. I bueno, hem estat al Sàhara, hem estat a Gàmbia i Senegal, i ara ja et dic que enviarem un projecte d'aquí 15 dies, en el qual a mi no m'hi deixen anar. No m'he portat bé aquest any. No, el que em passa a mi és que jo vaig tenir la sort l'any 94, entre altres coses, d'enamorar-me d'una pallassa. I bueno, vaig enamorar de la que és ara la meva dona, la Cristina, i vam poder gaudir, doncs, de molts viatges junts, vam poder descobrir molts indrets tots dos plegats, però l'any 2004 se'ns va ocórrer iniciar un projecte bastant espectacular i meravellós, a partir del qual vam tenir una filla i ens vam haver de decidir, doncs, qui dels dos marxava a fer projecte cada vegada, perquè, evidentment,
els dos
no podíem marxar, no podíem deixar la Martina soleta a casa, festa de truites cada dia i vés a escola. No cal. I des d'aleshores el que anem fent és combinar-nos. Un projecte hi puc anar jo i l'altre hi pot anar la Cristina. I aquest, que es farà d'aquí molt poc a Etiòpia, un projecte que es preveu complex i dur, però que, bueno, que també estem agafant amb moltes ganes, dur sobretot per tema de condicions climatològiques i de tot el que es presenta. I aniran la Cristina Fogueroles, l'Eudald Vila, l'Helena Tarragó, que és la meva germana, i la Mireia Penya, coneguda potser més per la gent de Sant Celoni.
Ha estat aquí el programa, més.
Com a senyoreta Muntanyetes.
Va estar aquí el programa, la vam tenir, el tercer o quart programa la vam tenir aquí. Sí. Clar, sou molta gent a Trup?
A Trup ha passat molta gent. A Trup devem rondar també 50 o 60 persones que han col·laborat puntualment en un projecte, que han acompanyat a Trup durant un temps o que senzillament ens han ajudat en un moment donat i potser no han arribat ni tan sols a viatjar, però tot i això han format part del grup. Ara, actualment, Trup, som un nucli molt reduït, som una dotzena de persones, no, més o menys, i a 112 tampoc no podem marxar, evidentment, tots 12 cada vegada. Ens hem d'anar combinant perquè la gent té responsabilitats, té feines, té altres coses, i evidentment hem de mirar de jugar al màxim perquè tothom pugui sortir i gaudir de Trup, però al mateix temps, combinant-se. De tota forma, com sempre, estem buscant gent amb ganes d'apuntar-se, de descobrir Trup, de col·laborar i de, si veu amb corda, viatjar. Clar, viatjar amb Trup de Nassos, ara queda molt maco, allò, hem estat aquí i allà, i tothom s'imagina un món de colors. I... però és dur. És un...
Hi ha tota l'altra part. Clar, perquè un projecte com el que podeu portar vosaltres a Etiòpia, en què consistiria?
Ah, és molt fàcil.
Trup, ballar
sí.
I
fa el pallasso. Ja està. Un projecte a Etiòpia, en aquest cas el projecte es destina a camps de refugiats. A Etiòpia tenen una migració molt gran procedent del nord d'Etiòpia, procedent, ara quedaré malament perquè no recordo quin és el país que hi ha al nord d'Etiòpia, però bueno, hi ha una guerra en el nord, ho dic perquè és que jo tampoc m'he pres massa el tema, com que no em toca anar-hi. Però bueno, i tenen una gran afluència de gent que s'està refugiant al nord d'Etiòpia. Això crea els camps de refugiats, un dels drames més espectaculars de les guerres, llocs on s'acumula la gent amb condicions de precari, a milers de persones amb dificultats, doncs, per accedir a sanitat, fins i tot a temes bàsics. I el que fem nosaltres és, bàsicament, conjuntament, evidentment, amb la ONU, amb ACNUR, aquest cas, que és la part de l'ONU destinada als refugiats, doncs intentar cohesionar els camps. I una forma molt senzilla és això que us explicava, doncs anant allà, preparant un espectacle, fent una representació amb els nanos, fent que la gent, per un moment, doncs, tingui alguna cosa a fer. Ens explicaven els metges que tot sovint tenen afluència de gent que ben bé no li passa res. Ai, mira, que he caigut, que em fa mal, que tal qual. Diu, quan hi ha un espectacle de pallassos, diu, de cop i volta aquesta gent no ve. Té una altra feina, no?
Passa amb els Barça's Madrid als hospitals.
Ah, efectivament. Doncs aquesta petita espurna la també la portem, no? No és només això, és molt més el que podem aportar. però bàsicament doncs és això. Nosaltres però també diem que, clar, nosaltres no anem a fer un espectacle i som trup de nassos durant una hora. Nosaltres quan fem un projecte som trup de nassos 24 hores i hem d'intentar ser coherents amb el que està passant, amb el que estem vivint les 24 hores del dia. I moltes vegades potser el nostre missatge que portem és més el que donem quan montem, quan preparem l'espectacle, quan ens movem per allà, missatges que són bàsicament, són coses molt elementals, no? D'igualtat, és a dir, per nosaltres, quan s'ha de muntar una carpa, no ens mirem si la munten els homes o les dones. La carpa es munta, i la munta aquí i allà, i cadascú, amb les seves habilitats, prepara l'espectacle, i quan s'ha de prendre una decisió, no hi ha una persona que prena la decisió. Ens reunim, decidim, i aleshores diem, mira, hem decidit que sí, que anirem a dinar, o que millor que anem cap allà, perquè ens... El sol fet de veure que la forma de funcionar és assembleària, que podem plantejar, que fins i tot podem enfadar-nos i podem tenir les nostres discrepàncies, però que al final trobem una forma correcta de resoldre-les. Són coses que... És allò de dir, no, tu no li has d'ensenyar a un nen, tu no li has de dir a un nen, has de llegir. No, tu has de llegir davant del nen. I el nen ja s'adonarà de la importància de llegir, perquè et veurà llegir. Doncs aquest és el mateix exemple, no? No és només fer un espectacle, és també com et mous, com et comportes, com ets mentre estàs allà.
Quants dies marxen?
És un projecte curtet, per la dificultat del terreny i per la situació, no arriben a les dues setmanes. Normalment els projectes volten això, les dues setmanes. Hi ha projectes molt més llargs, nosaltres no els podem fer. Normalment són projectes que són més d'algú que va ensenyar o va fer una formació en un grup. Nosaltres ens dediquem més a fer espectacles, llavors són projectes molt intensos. Estem parlant que són dues setmanes, però que potser fas dos i tres espectacles al dia. Això és mortal, és mortal. Bueno, per sort no ho és, perquè encara estic aquí a la ràdio, però sí que és veritat que a vegades...
És dur en el sentit de que és cansat.
Molt, bueno. Molt, perquè a més les condicions no són les d'aquí. Podria explicar-te, no sé, des d'alguna vegada que estàvem a Guatemala i estàvem fent l'espectacle i me'n recordo, fèiem unes corregudes en l'espectacle i quan entro a la carpa estava, que em faltava, no tenia aire, estava esgotadíssim, no? I què et passa, no? I no ho sé, bueno, va, continua. I quan acabem, hòstia, com és, no? Diu, estem a 2.800 metres d'alçada. Ve tu aquí, és normal que em falti l'aire. Però clar, feia un rato estàvem a l'alçada normal. Estava a Machela, que deu estar al voltant de 800 metres o així, no era molt, molt alt. I evidentment això vol dir que hi va haver tot un trajecte per arribar al lloc, hi va haver una actuació, després desmunta, carrega, torna't a moure un nou lloc, torna a muntar. Són projectes molt durs i evidentment l'avantatge és que els ser curtets els pots mantenir. Però jo me'n recordo sobretot aquest projecte a Guatemala, que a més va ser de tres setmanes llarguetes, és a dir... I me'n recordo molt bé que jo quan vaig arribar vaig estar-me una setmana al llit. Però al llit d'esgotament. Era allò de llevar-te, menjar i anem a voltar. Mira, jo...
Ja em quedo descansant.
Realment esgotament. Va ser preciós, va ser un projecte que li tinc un carinyo, bueno, de fet, com tots els que he pogut fer. Però en aquest cas, a més, va ser llarg ja.
Molt bé, Enric. Doncs anirem acabant.
Ah, sí.
Si et sembla.
Em sembla.
Sí? Perquè... Com t'han informat abans d'entrar?
Ah, sí?
Una cançoneta per tancar el programa?
Em deixaré guiar pel primer que he pensat. Everybody Needs Somebody dels Blues Brothers. Una cançó que em dona molt, molt bon rotllo.
Mítica.
Sí, un hit d'aquell que el poses i, a més, té una entrada així... Bueno, que comencem?
I ho acaben engegant. Doncs fins aquí, Enric. Merci per haver vingut.
A tu per convidar-me. Un plaer.
Ens anem veient. I amb vosaltres la setmana que ve tornem, dilluns a 9:15. I avui tanquem el programa amb els Blues Brothers. Bona nit. Who you are and what you do to live, thrive, and survive. There are still some
all your love.